Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
De Cristiano Ronaldo, Casimiro, los desechos del Real Madrid, ¿sí o no? Es mou, va calculant, es mou, bueno, hòstia, diu que no.
Bueno, cap problema. Xavi ja pot agafar una empresa de mudances la pata, perquè es tirarà la pata a nivell futbolístic al Camp Nou, perquè s'acabarà ràpidament l'era Xavi.
Jo li he preguntat si això modificava la seva previsió de Xavi. Recordeu que va dir que no acabava la temporada i m'ha dit que, amb aquest resultat, bueno, efectivament, no acaba la temporada.
Bueno.
Per tant, el Barça ha eliminat de la Champions League. A la primera de canvi.
De l'Europa.
No, de l'Europa. Bueno, de la Champions i de l'Europa.
Si t'eliminen vas a la Champions, no?
Sí, vale, fins que t'eliminin.
Vas a la pera conferència. Hi ha una altra, ara, hi ha una nova que es diu la pera conferència.
La pera llimonera, que m'han dit.
El veig molt negatiu amb el Barça, eh?
Bueno, sí. si se ha ido cumpliendo todo lo que he dicho.
Es Sagitario.
No m'invento nada, es Sagitario. I el Sagitario siempre...
Des de aquesta temporada, des de que sempre que li preguntem alguna cosa del Barça, sempre negatiu.
Perdona, perquè diu que hi ha aquesta mala sort del Barça de ser, perquè és Sagitari,
sí,
que dura fins al mes de març.
Sí.
Per tant, fins al mes de març,
també soc Sagitari, què vol dir?
I el Sagitari sempre és traicionat, no l'olvide. Ja te lo dije el primer dia que vine aquí en el programa. El Sagitari sempre és traicionat.
Però jo he intentat fer un balanç positiu i preguntar-li, com sempre, si d'alguna manera això es pot revertir.
Clar,
si això que diu ell es pot revertir. I li he posat, per exemple, dic, escolti'm, dic, nosaltres, el programa, ve el Druida Nuac, i bé, fem rituals i bé, fem coses.
Bueno, si deixa'm dir que el Druida Nuac, a veure, he vist la previsió del temps la propera, propers 7 dies,
paciència,
i pugen les temperatures.
Paciència.
Més del normal aquesta època.
No, però...
Cap de setmana, ja, molt per sobre.
Perdona, Toni.
Mireus el mapa que acaben de fer a 3 al 24. Mireus el mapa.
Per al·lusió, el meu era de pluja, no de temperatura.
No, ara. No, pluja, és que no hi ha pluja. És que hi ha temperatures altes i no hi ha pluja.
Plourà molt aviat.
Sí, sí.
De totes maneres, ara que parlaves del Nuac, l'altra vegada que va venir va dir que s'havia deixat de fer màgia blanca. És a dir, que al Barça li anava malament perquè s'havia deixat de fer màgia blanca i tal. I que si això es fes, el Barça milloraria.
Jo l'he preguntat. Podem fer alguna cosa?
Ara el joc del Barça ve de la màgia blanca.
Mira,
ves
a saber.
Calleu!
Ho podem revertir d'alguna manera, sí, perquè nosaltres aquí tenim el Nuac.
Va.
Bueno, nosaltres aquí al programa portem el druida Josep Lluís Nuac, per fer...
Bueno, sí, bueno, ja es coneixem tots, vale. És tan druida com jo, emperador de Roma.
Home, mago, però a veure, que ell és druida i ve amb les seves acompanyants i fa rituals,
bueno,
de la pluja.
Bueno, sí, ja... Bueno, faci el que vulgui. Cada uno diga lo que quiera.
Però ja veig que no te'l creus molt, no?
No.
Però una mica.
No.
Però ni que sigui per fer un ritual de la pluja.
No. Ah, no, que faci el ritual de la pluja. Esperem que el faci bé.
És una batalla de màgia.
Hombre, fijo, vamos.
Aquí s'ha obert un nou filó.
Sí. Duelo de magos.
Que en riu tant de Hogwarts, com acabarà la cosa.
Hombre, ese tío mierda me va dar.
Bueno, deixarem aquí. Perquè crec que ja m'has donat la tarda amb aquesta previsió del Mago Fer. Ja m'has donat la tarda.
Cada vegada que s'obre meló...
Entre el pastisser del cruzat, del gran...
Avui tens el dia...
Derrupit.
Trepitjant merda.
Que aquest programa ja està a les acaballes.
Què diu l'enquesta?
I ara amb el Barça... No sé per què fem programa.
Trepitjant merda.
L'enquesta diu... Està molt renyada, eh?
Perquè... Renyada?
Sí, renyada. Molt renyada.
Renyida.
Ah, no, es diu renyida.
Jo diria que és renyida. Renyada.
No, renyada és el que ens fas tu cada tarda.
Doncs renyida, tens tota la raó. És renyida. Un 51,1% dels oients diu que és mà negra. I un 47,8% que...
Veus?
Ha trepitjat merda el Barça.
És una mà negra. És una mà negra.
52,2 a la mà negra.
Fixa't.
Doncs va.
Pujant, bueno, i pujant.
Hòstia. Diu que no.
Prou, home, de posar-te. I vosotros ja veig con quién estáis confiando, eh? Con qué mago de pacotilla barata Venga, hombre, ese ahí...
M'ha agradat humo. Aquesta referència que...
Ponlo otra vez, ponlo. Ponlo, porque
que
hay que...
Vostè és emperador de...
Sí,
de rom.
Ponlo.
Bueno, nosaltres aquí al programa portem el druida Josep Lluís Nuach, per fer...
Bueno, sí, bueno, ja es coneixem tu, vale. És tan druida com jo emperador de Roma.
Bueno, jo crec que...
I ja
però això se li ha de traslladar, el senyor Nuach, eh?
Jo crec que no, jo... però bé.
Home, a veure, s'ha faltat...
Un dia vindran aquí i es llançaran els pèndols al cap. Bueno.
Va, faltant la seva persona, eh?
Jaume Molló, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, que vagi bé.
Gràcies, Serres.
5 i 5 minuts.
Ara tornem.
Ai, ja envieixi l'ell.
RAC 1.
Ho tornem a fer. Salta a l'asseguradora Mutua Terrassa i et rebaixem el preu de la teva pòlissa de salut. Perquè t'ho mereixes. Perquè som d'aquí i et volem amb nosaltres. Truca'ns al 93 736 5075. L'asseguradora Mutua Terrassa. Confiança i proximitat.
Hi ha res més valuós que el temps? Doncs no. Per això, Hyundai te'l regala. Perquè si compres un Hyundai, t'estalvies molts mesos d'espera per tenir el teu cotxe. El vols, el tens. Condicions especials per a unitats en estoc. Més informació a Hyundai.es.
Vine a Penedès Car, concessionari oficial Hyundai a l'Alt Penedès i Garraf.
L'11 i el 12 de novembre arriba la festa de l'oli nou DOP Siurana a Reus.
T'esperem a la plaça de la Llibertat per tastar i comprar l'oli nou i gaudir de les jornades gastronòmiques als restaurants de la ciutat. Aprofita també l'oferta especial dels hotels de Reus.
Més informació a reusturisme.cat. És un missatge de l'Ajuntament de Reus.
RAC més 1 Podcast. RAC més 1 i Gosby us conviden a fer festa amb Animals de Companyia, un podcast amb informació i consells per mantenir els vostres animals amb una dieta sana i equilibrada.
Esbrinar i donar-los allò que necessiten per ser feliços només depèn de tu.
Cada 15 dies, el diumenge, descobriu amb Bàrbara Julve com entendre millor el comportament dels vostres animals de companyia.
Amb l'ajuda d'experts, desvelarem què s'amaga darrere de situacions que ens treuen de polleguera per millorar la convivència amb els nostres companys animals.
Una guia per millorar la relació i comunicació amb els vostres animals de companyia.
Aprendrem a observar i a veure què ens diuen.
Escolteu a rac1.cat i a l'app de RAC1. Amb la col·laboració de Gosby.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Renovada, actualitzada.
Ara, a rac1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1.
Són les 5 de la tarda, 7 minuts. Adrià García, bona tarda.
Bona tarda.
Què en sabem d'aquest incendi en una indústria de sofre i fertilitzants a Constantí?
Doncs mira, que per ha deixat dues persones ferides. Tots ells han estat greu. Al magatzem afectat hi ha sofre, que en cremar doncs, pot generar diòxid de sofre, i per això es recomana el confinament de tot el polígon i, per tant, Protecció Civil ha activat l'emergència del pla secta només 5 dies després del simulacre de dimecres passat. Tarragona, Esteve Giral.
Sí, són dues persones, finalment dues persones ferides de caràcter lleu. De fet, una ha estat donada d'alta al mateix lloc de l'incendi, l'altra, com deies, ha estat traslladada a l'Hospital Joan 23. La inhalació de fum hauria provocat irritacions respiratòries en aquestes dues persones ferides. El foc s'ha originat a les instal·lacions de l'empresa Fepasa, al polígon industrial de Constantí, a un quart de 3 de la tarda. Un foc que ja està controlat, segons confirma l'empresa, però que ha afectat a primera hora d'aquesta tarda un magatzem on hi ha sofre. Si crema, aquest producte pot generar diòxid de sofre, que és tòxic. La fumera originada pel foc visible des de la zona és el que ha fet que Protecció Civil hagi activat el Pla d'Emergències de Seguretat Exterior de la Química de Tarragona, el Pla Secta, com deies, en fase d'emergències. Han sonat les dues sirenes de risc químic de la zona del polígon, ordenant el confinament de tots els treballadors d'aquesta zona industrial, un confinament que a hores d'ara Protecció Civil manté de forma preventiva i es demana a la població que no s'apropi, sobretot, al polígon industrial de Constantí.
I a aquesta hora Renfe amplia els serveis mínims per la vaga de maquinistes d'avui. Des d'ara i fins a les 9 del vespre garantirà 2 de cada 3 trajectes perquè es considera hora punta. L'aturada d'avui, convocada pel sindicat minoritari CGT, continua provocant retards i cancel·lacions tant a Rodalies com als trens regionals, el TGV i la mitjana i llarga distància. Estació de Sants, Josep Ferrer, última hora.
Per les pantalles d'informació ja s'anuncia el pas de més trens per les diferents línies de Rodalies. Això farà que, tot i que hi hagi força gent a les andanes, no s'hagin d'esperar tant com s'ha fet entre 9:15 i ara, on en algunes línies ha circulat només un tren per hora i sentit. També veiem força gent per agafar el TGV i trens de mitja i llarga distància. Segons Renfe, tots els viatgers a qui se'ls ha cancel·lat el tren han estat recol·locats en d'altres convois. Els viatgers de Rodalies, tot i entendre el dret a fer vaga, es queixen que sempre paguen els mateixos i que jornades com les d'avui només fan que entorpir un servei que consideren del tot deficitari.
I en marxa a aquesta hora la reunió del govern amb el PSC per parlar sobre els pressupostos. Amb la trobada, l'equip negociador d'Esquerra tanca la ronda de contactes per sondejar amb quins possibles suports pot comptar. Per ara el PSC no posa condicions, tot i això l'executiu manté que prioritza els acords amb els comuns, la CUP i Junts per Catalunya, a qui demana sentit comú. En parlava la portaveu dels republicans, Marta Vilalta.
No entendríem que Junts per Catalunya facilités la tramitació dels pressupostos de Barcelona, dels pressupostos de la Colau, com ja ha fet, i en canvi bloquegessin la tramitació, la negociació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya, dels pressupostos de país. Per tant, que hi hagin reunions, que en puguem parlar, que en puguem debatre. I això igual amb els comuns i amb la CUP, malgrat que fins ara no s'hagin volgut reunir, seguim amb la mà estesa.
La CUP, com dèiem, continua negant-se a seure's amb Esquerra, mentre que els comuns exigeixen un impost de solidaritat per a les rendes més altes com a condició per negociar els comptes. I Foment del Treball fitxa l'exconsellera de Presidència, Elsa Artadi, com a assessora de l'equip del president Josep Sánchez Llibre. Segons ha informat la patronal, Artadi no cobrarà res per les seves tasques. Ara fa mig any, l'exregidora va anunciar per sorpresa que deixava la seva carrera política, tot i que totes les travesses apuntaven que seria la candidata de Junts a l'alcaldia de Barcelona. A l'expolítica s'hi suma també Josep Maria Guinart, Toni Isaac i Laura Pellicer, que formaran part, com ella, del Consell de Presidència de la patronal. I ara els esports, amb en Xavi Rocamora.
El Barça jugarà contra el Manchester United al play-off d'accés als vuitens de final de l'Europa League. L'anada serà al Camp Nou el 16 de febrer a 6:45 de la tarda i la tornada el 23 a Old Trafford a les 9 de la nit. El tècnic blaugrana Xavi Hernández ha lamentat la poca fortuna que han tingut en el sorteig.
Sí, en el sorteig tampoc estem tenint sort, no? Dius, assenyales el pitjor, doncs aquest et toca. Doncs bé, a competir, és un altre repte per nosaltres. Bé, els jugadors doncs, potser estaran més motivats si cap, davant d'un rival també més fort sobre el paper i a competir, no ens toca un altre.
Ho ha dit en la prèvia de l'Osasuna Barça de demà i pel qual Xavi ha repetit llista de convocats. Tornant al sorteig de l'Europa League, el Sevilla ha quedat emparellat amb el PSV Eindhoven i a la Champions s'han sortejat els vuitens de final amb dues eliminatòries a destacar. D'una banda, el Bayern de Múnich Paris Saint-Germain i de l'altra, el Liverpool-Real Madrid amb l'anada el 21 de febrer a Anfield i la tornada el 15 de març al Bernabéu just abans del clàssic del Camp Nou de Lliga. Els altres emparellaments de Champions són Leipzig-Manchester City, Bruges-Benfica, Eintracht de Frankfurt-Nàpols, Milan Tottenham, Borussia Dortmund Chelsea i Inter de Milà Porto. A la Lliga avui es tanca la 13a jornada de la primera divisió, a les 9 amb el Rayo Real Madrid i pel que fa a l'Espanyol avui hem sabut que l'equip blanquiblau farà un estatge de preparació a Múrcia del 5 al 15 de desembre.
I pel que fa al temps, tot tranquil en les properes hores en espera d'una nit menys freda. Demà al centre del dia sumarem un parell de graus a la costa i al prelitoral, a la Catalunya central i en molts sectors de les comarques de Girona. Serà un dia de nou amb núvols prims, que estones emblanquinaran el cel i a la tarda es pot escapar algun ruixat poc important al Pirineu Occidental.
RAC 1.
I 8 de novembre, al Sadar, Osasuna-Barça, a 9:45. Des d'una hora abans, a RAC1.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank, Estrella d'Am i Xarxa Fort de Catalunya.
RAC 1. Tots som 1. Versió RAC 1. Amb Toni Clapés.
Un minut. Arribarem a 6:15 de la tarda. Saludem aquesta hora el periodista de successos i tribunals de La Vanguardia, Toni Muñoz. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Aquest partit del Sadar fa bola, eh? És d'aquells sí, que... Sí. Que...
9:45,
sí,
sí. Un dimarts.
Sí. I a Pamplona, que deu fotre una rasqueta.
Déu-n'hi-do, eh?
Saps d'aquests partits ja que dius... Sí, I és, a més, és l'últim...
L'últim, abans del Mundial.
Abans del Mundial, sí, aquest Mundial que ens cau aquí al mig. Vull dir que tremendo. Per cert, el Toni Muñoz, que és, com dèiem, periodista de successos i tribunals de La Vanguardia. Li explico amb ell, els oients que ens segueixen ja ho saben. Hem incorporat un equip d'investigadors al programa.
Ui,
perquè bueno, això dels crims i d'aquest tipus de coses estan, sí, estan a l'ordre del dia.
Treballen finet, aquests, eh?
Exacte. I atenció, perquè a partir d'avui teniu el segon cas, a RAC+1, de crits.
Crímenes, secuestros, robos, palizas callejeras, xenofobia, maltrato de animals, abús de género, de menors i de tota mena.
La investigació de l'Emili Solsona i l'Aureà Lladó, la segona investigació a RAC+1, en el cas que ens ocupa aquest segon podcast, és el cas de l'acompanyant menor. El cas de l'acompanyant menor. A RAC+1, en parlem amb ells el divendres, i són gent, de moment, que ens estan demostrant la seva solvència, sobretot solvència contrastada.
Treballen
gent que patrulla i que es dedica a resoldre casos que la policia, sí, Toni Muñoz, sí, sí, no resol o no actua.
O sigui, no arriba la policia, arriben ells.
Exacte. Ells posen la foscor on no cal posar-la. Bé, entrem en matèria amb el Toni Muñoz, perquè fa uns minuts hem conegut que les famílies Millet i Montull, que ara, parlant a micro tancat amb el Toni Muñoz, em deien... Jo pensava que estaven fora, cadascú a casa seva, i em deies que no, que estan a la presó.
Sí, sí, estan a la presó, tant Fèlix Millet com Jordi Montull. De fet, Fèlix Millet va demanar l'indult, no li van concedir. Va demanar el tercer grau, tampoc li van concedir. Fixa. I en el cas de Jordi Montull sí que li havien concedit la Junta de Tractament de la Presó. Va sortir uns dies, va tornar a casa seva, i després el jutge va revocar aquest tercer grau.
Fixa't.
Perquè considerava que no calia aquesta semi-llibertat i que havia de passar la condemna a la presó, i l'última notícia que tenim és que allà segueixen, si no va xerrat, la veritat.
Bé, el cas és que les famílies han pagat 11 milions i mig d'euros dels 23 que van desviar del Palau de la Música. No obstant això, cap dels dos ha pagat la multa de 2,9 milions que els va confirmar el Tribunal Suprem l'abril del 2020. La pregunta és, que vas dir feia micro tancat el Toni Muñoz, aquests diners cada cop i volta han aparegut?
Pues és de la família, ja ho diu, la família. Bueno, préstem, se demanen.
Sí, no, però vostès ho saben?
No, ja preu, són bones.
Jo li pregunto al Toni Muñoz, que és l'expert en la matèria. D'on surten ara de cop i volta 11 milions d'euros com aquell que té... Què diria jo? Un xupa-xups a la cartera.
Bé, doncs això bàsicament són de tots els béns que els hi van embargar quan els van enxampar l'any 2009.
Però si estan embargats...
Estan embargats vol dir que no pots disposar.
Clar.
No els pots vendre. Doncs ara estaven immobilitzats, diguéssim, per la justícia, i ara doncs els han recuperat i se'ls ha quedat la justícia. Després això entrarà en un procés de subhasta i quan es transformi en diners doncs els ingressaran. Ara han ingressat ja 12 milions d'euros de tot el patrimoni.
Disculpa, però aleshores ells no han ingressat, la família, 11 milions d'euros?
Ells posen a disposició del jutjat tot el que eren els seus béns.
Val. O sigui, del que els hi va... Això és interessant d'explicar-ho. Important. És a dir, del que va immobilitzar la justícia, ara la família diu, de tot això que teniu que és nostre, o era nostre, us ho donem...
No exactament. És a dir, el procediment és, l'any 2009, quan confessen Jordi Montull i Fèlix Millet, doncs, que van saquejar el Palau de la Música... En un primer moment van parlar de 3 milions d'euros, després quan van començar a estirar el fil van arribar a 23 milions d'euros que es van poder acreditar.
Qui diu 3, diu 23.
Sí, no, i se sospita que van ser 40, però clar, on que molts dels diners els treien en efectiu, això no s'ha pogut rastrejar, seguir el rastre dels diners. Al final, com han intentat rescabalar tot això? Doncs a partir de les propietats que tenia Fèlix Millet, Jordi Montull, les seves filles i tot això,
mobles,
doncs, en un primer moment ho van immobilitzar. Ara, quan ja hi ha hagut la sentència, que va ser l'any 2018, concretament el gener del 2018, aquest procediment d'execució de la sentència es va posar en marxa. I aleshores es torna a tassar, es fa una aparició, per saber quin és l'import exacte de totes aquestes propietats, i aleshores es posen a subhasta. Quan entren a subhasta i les venen, aquests diners ja passen directament al jutjat. Això seria, bàsicament, el que ha passat fins ara. Quants diners s'han recuperat? 12 dels 23... que es van acreditar que havien saquejat. Per tant, ara encara en falten 11 per ser recuperats.
I d'on sortiran aquests 11?
D'on sortiran, doncs, de la resta de propietats que encara no s'hagin venut o que tinguin immobilitzades o...
Si encara en queden
queden, sí, sí. Passa que avui el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, és a dir, el seu departament de premsa, ens ha facilitat aquesta dada en què l'Audiència de Barcelona es felicita, es congratula que 3 anys després han pogut recuperar ja 12 milions d'euros que no van a la justícia, sinó que el que fan és tornar-los a les institucions de les quals van ser saquejades
al Palau.
Exacte.
Bé.
Pobre exacte. Gent, el que els estan fent, des de luego, ells que ho van donar tot, que
primer, tant, clar, veritat,
tu treballes per una institució, lògicament,
doncs,
tens el teu dret a agafar una miqueta, perquè tampoc
però, hi ha
el temps, eh? Si no té la teva vida, que ara, volques en fer una cosa per la gent.
Estem, menys que... una miqueta no, eh?
23 milions d'euros.
Acreditats.
Bueno, sí. I què facturaven?
Sí, home, que li explica el Toni.
Hem de dir, doncs, en fi, per quantitats, Fèlix Millet ha tornat, bueno, no, és a dir, que ha tornat, allò que té ja en mans de la justícia, són 6 milions d'euros. Després, Jordi Montull, 1,6 milions.
Fixa't.
3 milions d'euros la dona de Fèlix Millet i les seves filles.
Fixa't.
Val? Que són les hereves, vull dir, la seva dona va morir. I després, Gemma Montull, que recordeu que al final es va lliurar de la presó, que era la directora financera del Palau, que va arribar a un acord amb la Fiscalia, que al final va rebre una condemna de 4 anys de presó, però no ha entrat mai a la presó, ha tornat ja 800.000 euros.
Fixa't.
Aquestes són les quantitats que, en principi, ens han facilitat, que han tornat.
Això són ganes d'arruïnar una família.
Però Fèlix Millet i Jordi Montull tenen altres processos judicials oberts per haver ocultat que tenien uns béns embargats i dels quals n'han disfrutat, diríem. Per una banda, es considera que Fèlix Millet tenia immobles, igual que Jordi Montull, que durant aquest temps estaven paralitzats, immobilitzats, però que els han llogat. I aleshores, aquestes rendes...
Home, no les han declarat.
No les han declarat, no els hi pertocaven, i per tant els hi han obert una causa judicial.
Això
va arribar a...
És allò que no en tens prou, no? O sigui, després de tot el que has fet, després de tot el seguit de judicis i de situacions que has viscut, no n'has tingut prou, i segueixes tentant la sort i generant nous conflictes amb la justícia.
Exacte, i això, doncs, Jordi Montull serà jutjat properament per un jutjat on li demanen 2 anys de presó,
imagina't.
2 anys més, per haver ocultat aquests béns.
És ben bé un país que... sempre que estiguen, el que intenta...
intentar tirar endavant,
com t'ho paguen? Doncs mira, amb impostos, amb presó, i amb amargar-te la vida, que siguis una rata de clavaca.
A veure, i aquestes persones paguen el lloguer, no? És que quan domenes...
Què vols, que s'hi posin ocupes, que estigui buit?
Era, en el cas de Jordi Montull, es considera que va llogar un immoble al desembre del 2019 que estava embargat, que no en podia disfrutar, que no podia posar ni a la venda ni llogar-lo. El va llogar, sembla ser, presumptament, i va cobrar aquell any 31.500 euros, que hem dividit entre 12 mensualitats, no? I et surt 2.625 euros al mes. Per tant, que devia ser un bon pis.
I la labor social que ha fet el senyor Montull de treure una família del carrer i posar-los-hi una vivenda...
Bueno, dubto que sigui una família del carrer.
Home, ja em diràs.
I ara fa un any li van obrir una altra causa a Fèlix Millet, perquè l'any 2014, quan es va fer una escorcolla a casa seva, que de fet en vam parlar aquí en aquest programa, que vam connectar, que havien entrat els Mossos, que després Fèlix Millet li havia comentat...
A Vilassar de Dalt, no?
O era a l'Ametlla del Vallès.
A l'Ametlla
del Vallès, que vam estar, bueno, entre l'altre jove allà tot el dia.
Sí, ho recordo perfectament.
Sí? Al final vam poder parlar amb Fèlix Millet i ens havia explicat, doncs, allò que li havien deixat les parets blanques perquè li havien endut tots els quadres. Doncs també havien immobilitzat, és a dir, van dir, aquestes peces no les pot vendre. Eren peces d'art de col·leccionista 44,
fixa't.
Algunes com un piano de cua de fusta, imagina't. Un capçal de llit del segle XVIII,
fixa't.
Uns ullals d'ivori blanc
d'elefant
i desenes figures d'animals, també d'ivori. Doncs sembla ser que quan el jutjat va anar a buscar-les, havien desaparegut.
Però això devia quedar...
Van desaparèixer.
Familiar.
Però què vol dir? A veure, però...
No, que no les van trobar.
Però els van preguntar on... I què deien ells?
Doncs,
no sabem on són.
Fèlix Millet,
les
que
peces.
No sabia on... Que no
havia
que les van fer allà, van fer un inventari.
Si el Fèlix Millet ja feia el trilero amb el seu germà amb els caramels, com vols que no ho faci amb segons què?
Bueno, a vegades a tu no et passa que te dius ara no sé on t'he deixat la caramela.
Sí, però uns ullals, a veure, és difícil.
Bueno, que dius,
tot cas serà el protector que em poso la nit per no fondre'm els ullals.
És allò que dius, sé que ho tinc.
Això sí que ho puc perdre.
Sé que ho tinc. Ara, a bon...
Sí, bueno, però estem parlant d'uns ullals i...
Bueno,
però quan tu tens una escasa...
Un piano de cua.
Un piano de cua?
De fusta.
Un piano de cua de fusta? També és difícil?
Perquè a vegades ho fusques i ho tens davant i no ho veus.
un piano de cua, sobretot. Sí, sí, perquè, estàs... perquè resulta que és una taula d'una mesa camilla.
Vas estar balat i no el trobes.
I un capçal d'un llit del segle XVIII.
Que, sí, també és allò, no el troben.
El de Guerenbell llençar-se de suc estava corcat.
Sí, sobretot, sí, sí. Bueno, deixarem aquest cas, que està en notícia aquesta tarda. I ara fa unes setmanes parlàvem del jugador de rugby australià, que recordem va desaparèixer, va estar pràcticament... Què van ser? Dos dies, no, Toni?
Dos dies, desaparegut, sí, sí, dos dies.
Que va morir a la sala Apolo de Barcelona. Recordem que l'esportista va venir de vacances a Europa i va morir en caure per un forat de ventilació de la discoteca, que feia 14 metres d'alçada. Doncs bé, jo no sé què passa, però ara ha desaparegut un altre jugador de rugby a la capital catalana. Ell es diu Levi Simon David, és britànic, i el vam veure per última vegada el 29 d'octubre en un local de la Rambla. Qui és aquest Levi Simon David? No té res a veure amb el rugby australià, no?
No.
És un company, vull dir, és un altre jugador de rugby,
casualment.
És un altre jugador,
en aquest cas és britànic, que també doncs, se suposa que estava aquí de vacances, i que l'última vegada que el van veure va ser al All Irish Pub, que hi ha a la Rambla, que va estar un lloc bastant conegut, i el van veure el dissabte 29 d'octubre. Des d'aleshores, doncs, ningú n'ha sabut res més, i ha estat avui quan el seu antic equip, que es diu Bath United, doncs ha penjat un tuit a les xarxes informant doncs, de la desaparició del seu excompany. Levi Davis, que a part és una persona bastant coneguda al Regne Unit perquè havia participat a un concurs de televisió que es diu X Factor, bastant conegut.
Sí. Sí. Factor X, sí,
el Factor X, doncs el mateix, però del Regne Unit, sí. X Factor 2019, on va participar fent parella, sí, o formant un trio de tres jugadors de rugby que cantaven bastant bé. Sí, de fet, hem recuperat un fragment de l'X Factor perquè veieu com cantava. Home. O com canta Levi Davis. Baby never had wild, very low key on the profile. Yeah. Let me tell you how it goes.
O sigui, a banda de jugador de rugby, artistes.
També és artista, sí, sí, havia participat, ja et dic, a aquest programa Factor X. I què se sap? Doncs hem parlat amb els Mossos d'Esquadra, ens confirmen doncs, que han rebut aquesta informació a les últimes hores, que sabien de la desaparició d'aquest noi aquí a Barcelona, però que formalment no han rebut una denúncia per part de la família, creuen que la rebran a les pròximes hores. Aquesta desaparició doncs, ha generat un cert enrenou al Regne Unit. De fet, el diari The Sun ha recollit una informació, en fi, unes declaracions de la mare de Levi Davis, que simplement deia doncs, que fa dies que no en sabien res, que estan bastant preocupats perquè és el que li pot haver passat, i que a les properes hores doncs, presentaran una denúncia per intentar trobar-lo. Per tant, se li ha perdut la pista a Levi Davis aquí a Barcelona, a l'Irish Pub, el passat 29 d'octubre. Per tant, ara ja fa uns quants dies que
tot passa a Barcelona. Jo no sé què passa, però escolta, és que tot passa...
Trepitjant merda.
A les Rambles ja deu ser...
Bueno, ja començo a pensar que sí.
Trepitjant merda. Home, fa temps que t'ho vaig dient i ningú fa cas.
Bé, avui el Toni Muñoz ha pogut parlar amb l'Ismael Molina, el jove que va matar el seu pare durant un brot esquizofrènic, i també amb la seva mare i la seva germana. Què t'ha explicat? I no sé com has pogut parlar amb ell?
Doncs mira, a mi hi ha una cosa que si us explico una mica la intrahistòria de tot això, perquè a vegades a l'Ismael Molina el vam poder sentir també en aquest programa i al llarg d'aquestes 3 setmanes en el judici que s'ha celebrat a l'Audiència de Barcelona. Recordem que el jurat popular finalment doncs, va exculpar qui era la principal acusada, una noia qui s'acusava d'haver induït a l'Ismael a que acabés matant el seu pare, una noia doncs, que suposadament va manipular-lo mentalment fins a fer que acabés complint la seva ordre de matar el seu pare. Això finalment no es va poder demostrar, el jurat popular doncs, va exculpar aquesta noia, i l'Ismael Molina va considerar doncs, que com que havia tingut aquest brot esquizofrènic, doncs el considerava una persona que no podia ser condemnada, sinó perquè simplement no era conscient del que feia. Però a mi hi ha una imatge doncs, que em va colpir al llarg d'aquestes setmanes quan he assistit al judici, i és que l'Ismael, malgrat haver matat el seu pare, doncs va estar acompanyat durant totes aquestes sessions de la seva família, de la seva mare, de la seva germana, dels seus amics, que clar, al final la seva mare i la seva germana tenen una doble condició, és a dir, no només són la família de l'Ismael, sinó que també són la dona i la filla del difunt. I per tant, a mi aquest suport doncs, que sempre li havien donat a l'Ismael és una cosa que em va colpir molt, em va impactar moltíssim, no? I vaig proposar-los de dir, bueno, anem a parlar, m'agradaria parlar sobre això, com heu portat, com us heu enfrontat a aquesta situació. Clar, és una situació brutal, molt dramàtica, no? I van accedir a parlar amb mi, i també, per una banda, doncs, estan una mica decebuts pel resultat d'aquest veredicte, no? Perquè al final, simplement, el que acaba passant és que acaben culpant únicament, diguéssim, a l'Ismael, com o a la seva malaltia, però és igual, al final l'únic culpable, l'única persona doncs, que hauria matat...
Sí, sí, aquí va ser qui va materialitzar l'assassina.
Efectivament, i això doncs estan una mica decebuts perquè ells consideren doncs, que l'altra acusada tenia molta més responsabilitat de la que finalment li han atribuït. Jo vaig parlar amb l'Ismael i em va explicar que, clar, ell recorda... Tot això, ell s'ha estat sotmetent a un procés de 3 anys de tractament. Ell va estar primer al centre psiquiàtric de Sant Boi, després ha estat 2 anys i mig a la presó de Brians, concretament al mòdul psiquiàtric, on ha estat acompanyat de molts professionals que l'han ajudat doncs, a estabilitzar la seva malaltia, a intentar recordar què és el que va passar, a posar ordre entre el que era real i el que no ho era, i finalment, doncs, ell 3 anys després va sortir en llibertat, concretament l'11 de març de l'any 2022 d'aquest any, està amb la seva mare, se sotmet a uns controls periòdics ambulatoris, vull dir que està controlat per professionals, i ell ara mateix és capaç de diferenciar el que era real del que no ho era i recordar doncs, què és el que va passar en tot aquell temps. Ell, recordem, va acabar amb la vida del seu pare el juny del 2019, suposadament perquè ell complia una mena de missió, ell sí. Es va pensar que formava part d'un grup secret d'agents de Mossos d'Esquadra i li havien explicat, la seva amiga, doncs, que el seu pare era un mafiós, que posava en perill la seva família i que s'havia d'acabar amb la seva vida. Ell, finalment, doncs, amb aquest brot que se li va desencadenar, va acabar cometent aquest crim. Ell explica doncs, que en aquell moment, o no té el record de ser ell qui fa, perquè diu, ell, jo sense un brot esquizofrènic no hagués comès mai un crim.
Yo lo que siento, las sensaciones de que no era yo, es decir, exacto, que era como otra persona lo que lo hizo. Pero si luego, es que es mirarte la mano y decir, no, es que la cicatriz la llevas tú, ¿sabes? Y dices, y tienes en tu memoria los recuerdos de todo lo que pasó. Es decir, es un choque entre realidades, porque realmente piensas que no... Obviamente la parte racional está clara, ¿no? Ha sido tú, por un brote psicótico y tal y cual. Pero la parte emocional cuesta más que la acepte. Y entonces ahí es donde entra el tema de la culpa. Porque la culpa siempre va a estar ahí.
La culpa siempre va a estar ahí, ¿no? Al final, hi ha una cosa de l'entrevista que també em va impactar molt, i és sobretot quan ell, jo li pregunto, que arriba un moment quan ell està completament estabilitzat, quan passen uns quants mesos i ell és capaç de diferenciar el que era real del que no ho era, i quan ell se n'adona que ha matat el seu pare, quina sensació va tenir ell, no? I ell m'explica que, clar, que ell, en un moment, arriba un moment que se n'adona que ha matat el seu pare, però també que tot allò que ell pensava que era real no ho és. Per exemple, aquella nòvia virtual que ell tenia, no? Recordem doncs, que la seva amiga durant molts mesos es va fer passar per una altra noia amb qui acaba tenint una relació virtual, i ja quan, diguéssim, la seva malaltia ja està desencadenada, ja s'ha desfermat, ell fins i tot doncs, creu o li fa creure que té 2 fills amb aquesta persona, 2 fills que no ha vist mai, tampoc ha vist mai a la seva nòvia virtual, però ell arriba un moment que és... Ell creu que els té, no? Aleshores, quan li preguntes, hi ha un moment que tu ets conscient d'això, no? Que has matat el teu pare. I diu, sí, sí, que jo he matat el meu pare, però que també, que no tinc una dona, que no tinc fills. I tot això és un xoc per ell.
Ahí son muchas cosas de golpe. O sea, realmente, o sea, es un proceso de duelo al final. O varios abiertos a la vez, llámalo como quieras. Pero al final, cuando tú coges, lo primero, pues te das cuenta de que no eres padre, no tienes tu pareja, no tienes tus hijos, para empezar. Luego te das cuenta de que tus amigos no iban en contra tuya. Porque en toda la historia mis amigos eran parte de una mafia y tal, y iban en contra de mí, ¿no? Que luego una persona que tú creías tu hermana, como era Alba, pues no, que no, que está tradicionado, que no, nunca ha sido tu amiga y que realmente lo único que ha hecho ha sido aprovecharse de ti. Lo más importante, que has matado a tu madre y era una persona inocente. Y eso, asimilar todo eso, pues es como, bueno, es un proceso que lleva mucho tiempo.
No, no, clar, és això, és aquest procés que porta l'Ismael durant 3 anys treballant amb psicòlegs, amb psiquiatres, també amb l'ajuda de la seva família, que no l'han abandonat mai. I, clar, també li preguntes a la mare, no? És a dir, com ho han portat tot això?
Sí, és el que t'anava a preguntar. I la mare i la família, com... Perquè, clar, estan els dos, és víctima, i estan al costat també de l'acusat, no?
Sí, la mare em va dir una frase, que no podrem escoltar el tall, però que ella al final el que explica és que ella tracta el seu fill com un malalt, no com un assassí.
Yeah.
No? És a dir, al final, ella, sobretot el context en el que ho posa, diu, és que el meu fill estava malalt. I, a part, hi ha un punt més... Ella va... se sent una mica més ressentida, diguéssim, amb com ha acabat el procediment judicial. Perquè aquí hi ha una cosa que és evident. És a dir, quan una persona té una esquizofrènia, no?, i a vegades té deliris, aquests deliris moltes vegades són provocats per la teva pròpia ment. Però en aquest cas, a l'Ismael el deliri no li va provocar la seva pròpia ment, sinó que li va provocar la seva pròpia amiga, que li va fer creure que vivia, que treballava per una unitat de Mossos d'Esquadra, que era falsa, que l'empenyia a fer vigilàncies pel carrer i a buscar cotxes sospitosos quan no existien, o sí que passaven uns cotxes però no eren sospitosos, que li va fer creure que tenia una nòvia que realment era ella. Per tant, tot això va fer creure a la mare que, clar, que el deliri que al final va tenir el seu fill va ser provocat per l'altra persona, que el deliri no era seu, que per tant això es podia haver evitat si aquesta altra noia no hagués actuat d'aquesta manera. Per això ella ens explicava una mica això.
Que si algo no hubiese estado y él hubiese tenido algún brote psicótico, hubiese sido un brote psicótico, pero de otra manera. No se hubiese dado tiempo de verle algún signo que tuviese, algún síntoma, pero no por esta parte tan bestia.
Clar, no por esta parte tan bestia, no? Que clar, és a dir, al final... Aquí també passa una cosa, i és que tots, ningú era conscient que aquest noi estava tenint un deliri, no? Perquè, clar, és a dir, els missatges que li enviava aquesta suposada nòvia existien. Els seus pares els veien, els missatges. El que no sabien que era la seva amiga o que era una persona que no existia, suposadament. Però, clar, tothom formava part d'aquest deliri perquè ningú et pot dir, tu estàs inventant. No, no, però és que aquests missatges són reals. I això és el que fa que aquesta història sigui, fi, tan singular i tan trista, no? La veritat.
Anem amb un cas que han resolt els Mossos d'Esquadra, que han detingut dos sospitosos d'un assassinat que va tenir lloc a Hondures. A veure, explica'ns, perquè la investigació estava aturada, però es va reactivar gràcies, en aquest cas, als Mossos. Van rebre informació sobre els sospitosos a través de Facebook. Com va anar la història?
Doncs mira, això és una història en què es demostra a vegades la força de les xarxes socials. Els Mossos d'Esquadra tenen un compte a Facebook i allà, el mes de març, van rebre una informació anònima o d'un usuari que deia que hi havia dues persones que havien comès un crim a Hondures que estaven a l'Hospitalet. Un simple comentari així. Aleshores, els Mossos d'Esquadra...
Sí, els Mossos els hi va arribar aquesta informació.
Aquesta informació. Han estat durant tot aquest temps intentant contrastar-la. Finalment l'han contrastat, es van posar en contacte amb la policia d'Hondures, que els hi van dir, efectivament, que s'havia comès un crim, que no tenien ni idea que hi havia els dos sospitosos.
Però el crim s'havia comès a Hondures.
S'havia comès a Tegucigalpa.
I ells estaven aquí.
I ells estaven aquí.
Estaven fugits aquí, a l'Hospitalet.
Sí, sí. I aquesta altra persona va dir, aquestes dues persones que han comès aquest crim...
Estan aquí,
a l'Hospitalet, concretament al barri de Pubilla Casas. I, per tant, els Mossos comencen a estirar del fil, pregunten a la policia d'Hondures a través d'Interpol si havia passat això, van dir que sí, van dir que no sabien que estaven a territori català, se'ls van posar a buscar i els han trobat. Finalment, el passat 1 de novembre, van detenir aquestes dues persones. Es tracta de dos nois de 22 i 29 anys que haurien comès un crim a Tegucigalpa, haurien clavat un ganivet a un altre home. No s'han explicat els motius del perquè d'aquest crim, quin seria el mòbil del crim, però un cop haurien comès aquest crim, haurien marxat cap a l'Hospitalet, cap a sí, Catalunya.
Tot fa cap aquí, eh?
Catalunya té un pol d'atracció que tot va parar
tot
a Catalunya.
Va parar aquí.
És curiós.
És que hasta de Tegucigalpa, que dius, com
bueno,
és possible?
Sí, no, clar, si van passar els del...
Sí.
Mohamedata va passar per Tarragona, tot, com vol que no vinguin de Tegucigalpa o d'altres llocs?
Que no me'n sé venir. Però va venir la policia d'allà o els van
venir? No, aquí, els Mossos d'Esquadra. Un ja ha ingressat a la presó, l'autor material del crim, a l'espera de ser extradit a Hondures.
Tot cap aquí.
Sí, sí.
Ho arrepleguem tot.
Ara. Bueno, ho arrepleguem, o mínim.
Menys la loteria ens toca tot aquí.
Sí, bueno, ens toca moltes coses. Bé, avui ho deixarem aquí. Toni Muñoz, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Ens hem posat al dia del que deuen i no deuen Montull i Millet.
Els hem de destrossar la vida, des de l'ego.
I tant.
Bueno, també se l'han destrossat ells mateixos.
Vols fer un bé per la cultura i d'allò, i així t'ho paguen.
Vale, serà això. Toni Muñoz, repeteixo, moltíssimes gràcies. Fem una pausa i tot seguit continuem i ho fem de celebració perquè hem de celebrar allò amb cava, amb fanfàrria, com es mereix.
Què ha passat?
L'èxit del patinatge artístic, curiosament, d'on viu el Guillem Estadella.
Ah?
De Cunit.
Versió RAC 1.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Vine a Vit Barcelona i al Saló de l'Ocupació. Dos salons que se celebren conjuntament per impulsar el creixement personal, l'emprenedoria i l'ocupació. Conferències, trobades, assessorament, inspiració i moltes idees innovadores per potenciar els negocis i les oportunitats professionals. T'esperem el 9 i 10 de novembre a Vit Barcelona, Saló de l'Ocupació, al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
Quedem al RIC?
Els dies 9, 10, 11 i 12 de novembre torna al REC.0, al barri del REC d'Igualada.
Vendes especials de grans marques i dissenyadors a les velles fàbriques del barri del REC. Cuina de carrer, concerts i cultura.
Del 9 al 12 de novembre al REC.0, el festival eclèctic de moda, cultura i gastronomia. Més informació a www.rec.0.com.
Potser mai he sentit parlar del tresor de Petra, del temple d'Hèrcules o de les relíquies de la ciutadella d'en Mani. Perquè potser tampoc sabies que ara Vueling vol a Jordània. Descobreix amb Vueling la nova ruta a Man i les relíquies històriques de la ciutat perduda de Petra. La teva aventura a Jordània comença amb Vueling. Reserva ja.
Com puc estalviar en llum?
I en gas? Surt a compte posar plaques solars?
Presentem Preguntes freqüents sobre energia, un contingut de Naturgia en el que Samantha Villar entrevista experts independents a la recerca de respostes clares sobre energia. Perquè per ajudar-te a decidir millor, ens hem d'explicar millor. Troba-la al canal de YouTube de Naturgi.
Quan vagis a comprar mobles, tingues en compte les 4 Bs. Bo, no! Bonic, no! Barat, no! I boom! Mobles Boom, especialistes en mobles juvenils, matalassos, sofàs i dormitoris i, com sempre, el millor preu, de ben segur. Troba'ns a la teva botiga més propera o entra al web mueblesboom.com.
Quan vas a la teva fruiteria pots dir: hola, em poses un quilo de mandarines que estiguin plenes, sucoses i ben dolcetes, d'aquelles que venen fresques, amb alguna fulla i tot. Saps què vull dir, oi? Esclar que també pots dir: hola, em poses un quilo de sanauja? Les coses pel seu nom. Sanauja, el nom de les mandarines.
I com ho detecteu abans que entrin?
Amb la tecnologia Presense, per exemple, detectem si intenten sabotejar l'alarma amb inhibidors i els sensors de les portes i finestres que ens avisen abans que algú entri. I mira, Anna, aquestes càmeres tenen anàlisi d'imatges i així veiem si és un perill real. Però l'important és que si passa alguna cosa, nosaltres responem al moment.
Protegeix la teva llar davant de robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 900 44 4546.
A Xocolata Xolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xolong, la xocolata, xocolata.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Classificats per la final de patinatge artístic. No tot era físic ni mental, també era sentimental. Tu i jo festejàvem i representàvem Espanya a l'Olimpiada d'hivern del Canadà.
Avui el Guillem Estadella i tots els cunitencs estan d'enhorabona perquè un equip de la ciutat ha guanyat una medalla, atenció, als World Skate Games, al Mundial de Patinatge que s'està disputant a l'Argentina. Són el quartet sènior Vortex del Club Artístic Skating Cunit i han guanyat la medalla de plata de patinatge artístic amb 123.200 punts. L'Arnau Albiol, el Sergio Canals, el Pol Torres i el David Canyet, dirigits per l'Òscar Molins, han aconseguit la fita després d'una llarga trajectòria on també han guanyat el Campionat de Catalunya, el d'Espanya i d'Europa. I aquesta medalla se suma a la de Pau García, del mateix club de Cunit, que ha revalidat el títol de campió del món establint una nova plusmarca mundial. Per tant, doble aplaudiment. Molt bé. Guillem Estadella, com a cunitenc, bona tarda.
Bona tarda, Toni.
Enhorabona.
Per favor. Com que la vida que sortim a les notícies i no és per droga. Estic molt content, de veritat, molt content. Estic aquí al pavelló municipal als Jocs de Cunit per esperant que jo... Suposo que els hi haurem de fer una rebuda guapa, porto una ampolla de cava i tot, perquè això s'ha de celebrar.
Bueno, de moment anava a dir-te no corris massa perquè encara estan a l'Argentina. Aquest mundial s'està celebrant a l'Argentina, per tant, no cal que corris.
Si cal, acampem aquí davant.
Bueno, això sí, això seria interessant. Ara parlem amb l'Òscar Molins, però abans, com ho esteu vivint aquí a Cunit?
Doncs mira, ara mateix jo crec que la gent tampoc està molt al cas, eh? Estic aquí a la zona aquesta, mira, veig una senyora... Perdó, senyora! Senyora! Què hem guanyat? S'ha amagat una senyora, vull dir, ni que portés un arma, eh? No.
La veritat és que fas una mica de por a vegades, sí.
No, home, no.
Però Estadella, a veure, torno a repetir. Campions, medalla de plata al campionat del món.
Aquí hi ha unes noies. Què tal, com esteu? Tot bé?
Sí, bé.
Sabeu que Cunit és campió, bueno, ha quedat segon al Mundial de Patinatge Artístic del món?
Sí.
No. Sí? Sí, crec que sí.
Ara sí.
Ara sí. Com ho celebrem, això? Una mica d'alegria, no?
Sí. Sí. Molt bé, molt bé.
Sí, te l'alegra? No,
molt.
Tu sabies això d'abans?
No.
Vale, molt bé.
Jo sabia que competien, jo ho sabia.
Jo també, jo solament sabia que competien, però no tant.
Que guanyar no?
No, això bueno. No.
Sí, és que aquí a Cunit passa aquesta cosa que jugamos como nunca y perdemos como siempre. És una mica el lema de tots els...
Bueno, Estadella, mentre busques un punt més d'eufòria per aquesta victòria, sí, que veig que de moment no estàs buscant... No, m'estranya, perquè tu ets de Cunit i no trobes el punt.
Sí,
deixa'm saludar l'Òscar Molins, que el tenim a l'altra banda de l'Atlàntic, és a dir, bueno, hem de buscar cap a l'Argentina, on el trobem, que ens està esperant. Òscar Molins, que és entrenador Quartet Vortex del Club Artístic Skating Cunit. Òscar, bona tarda, bon dia.
Hola, bona tarda.
Què tal?
Gràcies, moltes gràcies.
Òscar, guapo!
Moltes gràcies a tots. Bé, estem bé. Encara estem aquí a Argentina, a Buenos Aires. Aquí, bueno, ara tot just ara anirem a dinar, perquè encara són les 2, encara del migdia. Però, bueno, molt contents, cansats, però molt contents, molt contents.
Com va anar la competició? Vareu patir molt per aconseguir la medalla? Diguéssim, podríem dir que ha estat una competició molt, molt renyida, com és de costum?
Sí, a veure, ha sigut una competició renyida. No va sortir com esperàvem, perquè vam tenir una errada en una elevació, però contents, perquè bueno, ja arribar fins aquí és molt important. Després d'una temporada que per nosaltres el patinatge artístic ha sigut una temporada molt llarga, que vam començar el gener i ara encara, que és novembre, estem competint encara, i semblava que no arribés mai al Mundial, no? I després de tot, doncs, estem molt contents amb aquesta medalla plata. L'any passat van ser medalla de bronze, per tant, hem millorat.
Escolta, el que sí que falta és, ara que estan de moda aquesta paraula, la paraula de les palanques, una palanca perquè això arribi i ho gaudim tots, no? Perquè a vegades tinc la sensació que és un tipus d'esport una mica clandestí, els mitjans o el que sigui, els canals per veure i disfrutar-ho, doncs no ho potencien del tot.
Sí. A veure, és un esport minoritari i que costa que surti pels mitjans de comunicació, perquè és un esport molt sacrificat. Són entrenaments de 6 dies a la setmana. Ells fan quartet, però també fem individual. I clar, és una persona sola entrenant moltes hores al dia. I la veritat és que el reconeixement i la visualització del nostre esport, la veritat és que per poc que sigui ja s'agraeix.
Però en canvi quan ho fan per la tele ens ho mirem, perquè ho trobem preciós les coses que feu. No s'entén
això? Sí, és un esport que agrada molt, eh? Nosaltres que entrenem aquí, com heu dit, al pavelló dels Joncs, que a vegades ens creuem amb instituts que fan l'educació física allà o amb altres entitats, se'ls queden mirant, no? Uh-huh. I a vegades inclús classes ens han demanat de poder estar en els entrenaments. O sigui, exacte. És un esport molt agraït de veure, no? Però, bueno, no tot és futbol, no?, com si diguéssim. Però, bueno.
Tu no estaves molt content, molt satisfet, però, escolta, crec que la trajectòria és impecable. Deies que entreneu. Quantes categories hi ha d'aquest esport, Òscar?
Doncs a patinatge artístic hi ha una, dos, tres, quatre, unes 5 o 6 modalitats, perquè hi ha individual, hi ha parelles, hi ha quartets, hi ha grups de show, o sigui, són diverses modalitats, és un ventall molt ampli el patinatge artístic.
Teniu previst algun acte, Cunit, per celebrar-ho? Dic, perquè ara tenim l'Estadella buscant una mica d'ambient i de moment no, sembla que no se n'hagin assabentat massa d'aquesta gran victòria.
No, sí, home, ara aquí, quan encara estem aquí, arribem al dia, fins al dia 10 no aterrem, i suposo que quan arribem des del club farem una mica de festa per celebrar, no, a part d'aquestes medalles del Mundial, la del Pau, la del Quartet i també la de la Cira Vella, que va ser subcampiona del món, que també és de Cunit. O sigui, venim amb 3 medalles.
Caram,
sí, està molt bé.
Molt bé.
Estadella, estàs al cas de totes aquestes victòries de Cunit?
Jo estic que de veritat que m'estic emocionant, eh? M'estic emocionant una mica, se m'està caient la llagrimeta, i he de dir-te que no he trobat ambient, Òscar, em sap greu, aquí davant del pavelló. Sí que estic veient que hi ha gent que està entrenant al pavelló Pompeu Fabra, diguéssim, a l'escola. També hi ha un pavelló per on entrenen...
Allà és on entrenem per les tardes. Sí, si vas allà, segur entrenant... que allà sí que ho saben.
Sí? Hi ha gent entrenant?
Nosaltres entrenem
vaig cap allà?
Per les tardes a l'escola. A veure, quin hora és ara? Quin dia és?
Ara, mira, dilluns, aquí som dilluns, pràcticament 10 minuts per arribar a les 6 de la tarda. Tu deus ser 10 minuts...
Sí, doncs estan allà entrenant, tot el
club. Mira, perquè estic davant d'un bar i estem contents per Cunit, sí o no? Visca Cunit! Vostè, senyor, sabia que havien guanyat, havien quedat segons al Mundial?
Aquí los chavarros que caren les de Cobà.
Oh. Hòstia, quin idioma parla vostè? Oh. ¿Qué me está hablando? Hi ha un home que ja va borratxo, eh? Però, ¿qué idioma era ese, señor? ¿Vostè lo sabía?
Yo la quer gitán. Calor.
Ah, calor, gitano.
Calor, estadella, és que no sembla.
Calor, però fa fred. No estoy entendiendo esto.
¿Cómo que fa fred?
Calor de
calor, home, calor. Calor,
parla gitano, home, eh?
Idioma gitano.
Ah, idioma gitano, ah.
Gitano. Estadella,
ah, no vale.
Se llama calor, l'idioma.
Se llama calor.
Ah, vale. Sou gitano.
Sí.
Eh? Romaní.
Ah, vale. Claro. ¿Qué tal? ¿Ve percurit? ¿Bien?
Bien, perfecto, de toda la vida.
Anímate un poco, anima. Celebra un poco la victoria del Skating Cunit. Va, por favor.
Visca Cunit, arriba.
Ara,
venga. Un fort aplaudiment, sisplau. Vale, doncs ara vaig a... Mira, porto una ampolla de cava.
Sí.
I vaig a creuar la carretera. Què tal, senyora?
Vigila.
Ui, sí, ja està.
No, dic, tranquil. Ves fent que jo comiado l'Òscar Molins. Sí. Que així l'esperem amb més tranquil·litat un dia d'aquests quan torneu cap aquí. Sí, Òscar, enhorabona i moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies. Gràcies a tots. Gràcies. I gràcies per almenys fer visualitzar.
Home.
I que tots els oients... sàpiguen que el patinatge artístic existeix.
I tant, sí, no, existeix, i de primer nivell.
I català.
Sí, gràcies, una abraçada.
Moltes gràcies a tots.
A tu, Òscar, enhorabona a tot l'equip. A tot això, a l'Estadella, que es fa el xulo.
Em podeu obrir?
Estadella.
Vinc a fer una entrevista.
Un test.
Però per RAC1.
Ha anat a l'escola aquesta, on estan entrant...
Sí, però està tancat la porta.
Està tancat.
M'han tancat, a veure si està
obert. Escolta, Estadella, de tots els representants...
Ah, mira, està obert, jo cridant.
Estadella.
De veritat, eh?
Dic, de tots els representants del club artístic que és Skating Cunit, quanta gent coneixes de Cunit que practica, que són professionals del skating?
Diria que no, ningú hi ha de conèixer.
Però tens relació amb els que patinen? Els coneixes, almenys?
No conec ni a l'Òscar.
Tu coneixes algun jugador del Barça, Antonio?
Eh?
Coneixes algun jugador del Barça, tu?
Del Barça
personalment no, però...
Moratall, eh?
Molt clar.
Bueno, però, per exemple, l'Arnau Albiol és de Cunit?
Jo a mi no em sona. No. Hola, què tal? Que esteu entrenant aquí? En directe pel versió RAC1. Campions, no? Què tal, sí o no?
Vinga, ara.
No.
Ah, mira, esteu contents o no?
Sí.
L'eufòria... Mira, porta't una ampolla de cava, la podem obrir o què? Com et dius tu?
No hi ha els que han guanyat.
No, però els hem d'entrevistar, l'Òscar.
Sí, molt bé.
Clar.
Tu estàs content? Tu per què no hi has anat?
Home, però perquè nosaltres encara estem aquí amb la base treballant i perquè no volen anar tots a Argentina, van uns quants.
Clar. Escolta'm, aguanta, com et dius tu?
Jo sóc l'Aitor.
Aguanta'm un moment el micròfon que obrim una ampolla de cava.
Vinga,
sí.
Anem a celebrar-ho. Bravo. Vinga, fiesta.
Estan entrenant.
No sí, podem, eh?
Home, sí. Perquè hi ha nen i tal... I...
Home, a veure si li fotràs un tap al cap.
Vale,
Perdona. Els oients ens estan dient... Ai, digues, Guillem.
Silenci!
Bravo!
Diuen els oients, Guillem, què ha passat?
He obert l'ampolla aquesta i els he mullat una mica.
Ah.
És que...
Però bé, una mica.
Típic, és que...
Podem parlar amb l'entrenadora, jefe?
Bueno, amb la que està substituint el jefe.
Ah, pues sí, amb la que... Vale, perfecte, home.
Entrenadora, eh?
Vina. És boníssim, això.
Vina. Mariam.
Mira un moment.
Quin eco,
Mariam, no? Mira aquí, sisplau.
Sí, perquè los pabellons tenen eco perquè xapa i la xapa rebota.
I l'entrenadora de Solodens,
tot ho sap,
que també treballa amb el Pau i la Sira. I, bueno, i ara està entrenadora.
Ara és la jefa, eh?
Ara és la jefa en substitució.
Hòstia, boníssim. Vinga, atenció a l'entrevista que farà a Guillem Estadella. Vinga, no us la perdeu. Guillem, Estadella, tu mateix, eh? Tu sol, eh?
Tot teu.
Clàudia? Clàudia, què tal? Enhorabona pels títols aconseguits enguany. Com estàs? Com et trobes?
Muy contenta por todo lo que hemos conseguido desde el club. Muy contenta, sí.
La meva pregunta, quanta gent hi ha de Cunit al club?
Pues ese dato la verdad no lo tengo.
Vale, vale.
No. ¿Sí? De las niñas pequeñas son de aquí de
Cunit. Ah, las niñas pequeñas sí, pero por ejemplo, els que han anat al campionat d'Argentina no. Ninguno.
No.
Bueno, no passa res, però els porten l'escut al Cunit.
Exacto, pasamos muchas horas aquí en Cunit.
Tu d'on ets?
Yo de Sevilla.
Ah, superchulo Sevilla, con sus cosas ahí, la Giralda y eso. ¿Y también se patina mucho allí o qué?
Sí, también, también. Hay un cuarteto de Sevilla que ha ido al Mundial también.
¿Y cómo ha quedado?
Cuarto.
Ah, joderos, ¿eh? Nosotros segundos, ¿eh? Hostia, tú. ¿Y de dónde son el resto?
El resto de patinadores de Cunit.
Vull dir, els nostres, los de Cunit que han ido con Cunit, ¿d'on son?
Pues...
¿A de Barcelona?
Bueno, Barcelona, de Vilafranca también hay un chico. Sí. Sí, de Barcelona.
Ah, molt bé, sí, ningú ni de la comarca, eh? De Cunit no n'hi ha cap, no?, del quartet.
Bueno, sobretot perquè el club fa molt poc que ha començat aquí a Cunit, ens vam assentar aquí,
fent
i ara la base que fa
fatal, ens
que estem treballant, no, són tothom, no, les nenes que comencen, els altres si no, són patinadors, que o som de prop, vale? O...
O sigui, el titular és que hem quedat segons, però ningú hi ha de Cunit. I obert una ampolla de cava.
El titular no sé...
Bueno, però a veure, Estadella, digue-li, el titular. I el Barça, quanta gent hi ha del Barça que sigui de Barcelona?
Bueno, Piqué ja no hi és.
No hi ha ningú de Barcelona.
Perquè després vagin pujant, aquest és l'objectiu del club.
De Cunit, aquí? Alguna cunitenca? Cunitenc? Ah, allà al final, puc anar a entrevistar algun cunitenc? Un moment, eh? Perquè, clar, aquí ja,
aprofito mentre vas cap allà.
Sí, aprofita, perquè...
No, és que ens estan explicant els de Cunit en cada segons, però ens estan dient que el club de patinatge de Tona ha quedat primer, primer en aquest campionat del món que s'està fent a l'Argentina, en la modalitat de show petit.
Bravo.
Els de Tona,
primer. Molt bé, també, perdona. Ernest Covina de Tona, boníssim. Ah. Algú de Cunit, noies? Qui és de Cunit? Tu, què tal, com et dius?
Candela.
Candela, molt bé. Què, contenta per la victòria?
Sí.
Sí, us celebrem una mica, fem una mica de soroll, sí o no, noies? Visca Cunit!
Visca Cunit!
Ai, que maco.
Estadella.
Digues.
Tu estaves al cas d'aquesta medalla d'Espintona? Que no sap. M'ha venut aquest matí, lo del, que està molt bé, lo del patinatge aquí de Cunit, però, no, però tu no estaves al cas d'aquesta victòria Tona.
Ells han quedat primers, eh?
Però jo no soc de Tona.
Campions del... Ja, però escolta...
Que, clar, vull dir, jo em preocupo del meu.
Potser hauries hagut d'explicar. Els de Tona han quedat primers, però com que són de Cunit...
Això és diferent, ja diferent. A veure, explica-ho, perquè ja ho
explica...
Hi ha diferents
categories.
Mira, mira, molta atenció perquè els coneixen, eh? Tona, què tal?
Brutal.
Sí? Us agrada Tona?
Moltíssimo campeón, sí.
Veus, aquí els de Cunit som humils. I sabem reconèixer la gent.
No, molt bé, això està molt bé.
Està parlant de Tona?
Una patinadora... que viene aquí, a Cunit, és patinadora del Tona.
Ah, doncs mira, ja estem aquí robant nens, eh? Com m'agrada això, fantàstic. Molt bé.
Bueno, doncs escolta'm, doncs enhorabona, un aplaudiment.
Sí, un fort aplaudiment, si us plau, clar que sí.
Sí, senyor.
Bueno, escolta'm, jo... Hi havia notícia i jo us he portat la notícia, nois.
Sí, no, això sí que és veritat, eh?
Amb protagonistes, amb l'entrenadora oficial, que no és l'oficial, perquè estàs de substitució.
Bueno, no, molt bé, ara.
I hem trobat a l'única nena de Cunit, també.
Sí, ara, de patinatge, realment veig que no... Tu ho sabies que hi havia...
Un club de patinatge aquí.
Un club de patinatge aquí a Cunit.
El teu poble?
Sí, això sí que ho sabia, perquè el Pau García és molt popu i ho ha patat molt, però...
Popu.
I ho segueixes?
Sí, sempre que puc.
I què segueixes?
Això? Bueno, el... Quan?
Patinatge, tu no ho hagis mai, no?
Sí, de tant en tant.
Ah. Quin ha sigut l'últim campionat que has vist de patinatge?
El que es va fer a Sarajevo fa un parell d'anys.
Ja, està complicada la cosa, sí. Ara està complicat.
Però jo soc més de veure les de Catalunya que es fan aquí Cunit.
Ah, vale, llavors sí. Doncs a veure si vens o veniu
ara.
Quan sigui el pròxim. Que serà...
Quan és el proper?
El proper campionat? Me sembla que el d'Espanya, el pròxim es fa aquí.
A Cunit es fa el d'Espanya?
El d'Espanya? Sí, sí.
Home, quan, quines dates?
Quin dia?
Això és el juny de l'any que ve, diria.
Mira,
que ve. Vindrem, farem crònica.
No, vindrem a fer el programa allà, en directe.
Mira.
El Mago Félix, m'agradaria que també estigués aquí. Jo sóc un gran fan de la versió RAC1.
Mira, home, per favor!
què dius?
Estava flipant perquè jo escolto cada tarda al versió.
Qui ets
tu? Jo soc de Vilaseca.
Ah, bueno, Vilaseca també és de Montseny, té moltes coses.
A Proventura, no?
Bueno, Proventura, sí.
Com et dius, com et dius?
Com et dius?
Jo soc l'Aitor.
L'Aitor, molt bé. Aitor. Ets l'entrenador de quin grup?
No, jo soc el preparador físic.
El preparador físic?
Sí, sí.
Bueno, l'Aitor m'ha tornat avui la confiança amb el programa.
Ja l'ha recuperat?
Un moment, Toni, que li poso els auriculars i li dius tu.
No, dic, Aitor.
Hola, Toni.
Hola, encantat, molt de gust,
Sí. Igualment.
Dic que avui, mira, espera, que el Mago Félix em vol enviar un missatge, Mago.
Sí, bueno, muchacho, ya pasaremos el péndulo para ver el junio si estáis bien o estáis suicidados. Y supongo que iréis mejor que el puto Barcelona, que está hundido.